Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat inicien avui les proves d'accés a la universitat, les PAU. L'examen de català a partir de les 9 del matí ha estat la primera cita que han tingut els i les estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària el curs vinent. El resultat de les proves, que comencen avui i s'allargaran fins divendres, se sabrà el 25 de juny. La reivindicació veïnal perquè el veïnat de Vall d'Oreix tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació està a pocs mesos de quedar satisfeta. El president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha explicat en una entrevista a Cugat Media que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió. Juanjo Cortés és el president de l'EMD i aquestes són declaracions a Cugat Media.
Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anuals en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Segons un estudi que va fer l'EMA de finals de l'any passat, 8 de cada 10 vehicles que s'estacionen a l'aparcament de l'estació són de fora de la vila. També l'EMD de Vall d'Oreix tornarà a lliurar llicències d'obra a l'Avinguda del Baixador quan tingui les suficients garanties jurídiques i tècniques. I encara no les té, malgrat que hi ha tres informes, dos encarregats pel veïnat de Baixador i l'altre per la mateixa EMD, que avalen el lliurament d'aquests permisos. Per al president de l'administració descentralitzada, Juanjo Cortés, els informes són interpretables i és per això que en una entrevista a Cugat Media ha avançat que tant Vall d'Oreix com Sant Cugat estan avançant per posar-hi remei. Sant Cugat és un dels municipis de Catalunya més cars per viure. El preu mitjà de lloguer a la ciutat va créixer el 2024 i es va assolir un rècord històric en enfilar-se fins als 1.430,52 euros de mitjana mensual. És la xifra més alta de la història en una ciutat catalana de més de 10.000 habitants. Mentre el preu del lloguer no deixa de pujar a Sant Cugat, cada vegada es signen menys contractes. La ciutat va tancar 2024 amb 1.551 contractes signats, la xifra més baixa des de 2016 i una de les més baixes dels últims 15 anys. Segons l'últim informe del mercat de la immobiliària Amat Immobiliaris, el 42% dels nous contractes signats aquest últim any han estat per inquilins estrangers del poder adquisitiu, sobretot europeus i americans. Són els popularment coneguts com expats. Res més per ara. Gràcies.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Doncs a banda de les aturades habituals d'aquesta hora de la tarda, que són bàsicament àrea metropolitana de Barcelona, també zona del Vallès o les rondes de la mateixa ciutat de Barcelona, repassar dues incidències d'aquest accident a l'autovia A2, tram de Castellbisbal. Només hi ha un carril obert en sentit Martorell, sentit Lleida, aturades de més de 6 quilòmetres, gairebé entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal. Això passa a l'autovia A2 i en sentit Lleida. En tenim un altre d'accident a la C58 al tram de Sant Quirze del Vallès. Aquí parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. Com et deia, a la resta de vies, aturades habituals, vies que envolten Barcelona.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà
Música.
La Fundació Formació i Treball és una entitat amb una llarga trajectòria que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Mitjançant un model que combina formació, acompanyament personalitzat i oportunitats laborals reals, la Fundació genera un impacte positiu en milers de vides. Un dels exemples més visibles a Badalona és la seva botiga Modarré, on la roba de segona mà adquireix una segona vida i al mateix temps es creen llocs de feina dignes. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Sònia Ruiz, que és cap d'acció social de la Fundació, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Sònia Ruiz. Què tal, Sònia? Com estàs?
Hola, bona tarda, Anna.
Per començar, com neix la Fundació Formació i Treball?
Doncs mira, nosaltres vam... L'entitat va néixer ara fa més de 33 anys. La missió que tenim és la de treballar i la d'acompanyar en la inserció laboral i en la formació de persones en situació de vulnerabilitat i també fer aquesta part d'entrega de productes de primera necessitat a famílies que venen derivades de serveis socials. Així va néixer amb un grup de voluntàries, perquè vam néixer també arrel de Càritas Diocesana de Barcelona. Uh-huh. Van néixer amb aquesta gestió, no, de la roba, i a partir d'aquí, a poc a poc, vam anar a començar a créixer, no, i a treballar la inserció laboral d'una manera també molt més professionalitzada i a nivell més de projectes que estem repartits en diferents territoris. Tenim la seu central a Sant Adrià de Besòs, però després tenim delegacions en diferents punts, tant de la província de Tarragona com a la província de Barcelona.
Vale.
I una d'elles, evidentment, és aquí a Badalona.
A Badalona. I quins col·lectius són els principals destinataris dels vostres serveis?
Clar, quan parlem de persones en situació de vulnerabilitat, parlem d'uns col·lectius molt amplis, realment. Eh? Estem parlant des de persones que porten aturades, són aturades de llarga durada, és a dir, de més d'any i mig, dos anys. Estem parlant de joves que cerquen potser la seva primera ocupació perquè han fet abandonament escolar. Estem parlant també de dones en situacions monomarentals, vale? És a dir, que realment és un col·lectiu molt ampli, vale? Un col·lectiu que quan tu parles de persones en situació de risc d'exclusió és molt estereotipat,
clar,
no? Normalment les persones, no, ens posem en situacions molt més complexes i al final també nosaltres el que intentem explicar és que qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, podria arribar en aquesta situació, no? Amb problemes d'habitatge, desnonaments... Diferents circumstàncies que impacten en la teva vida i fan que tu no et puguis incorporar al mercat laboral.
En el vostre model, de fet, el vostre model es basa en tres eixos: formació, treball i entrega social. Ens els pots explicar breument?
La part d'aquesta més d'inserció i formació, el que intenta és això, que la persona torni a accedir al mercat laboral ordinari. Per això participem en diferents projectes, tant de formació com també d'inserció, i que el que fan és treballar per millorar l'ocupabilitat de les persones. La formació, evidentment, és al final capacitar-les perquè coneguin o perquè estiguin més a prop del mercat laboral i que puguin formar-se en aquest aspecte molt, molt més professionalitzador. Vale? I després, això, poder treballar amb un pla de treball individualitzat, quins són els objectius de cada una d'aquestes persones a mig, curt i llarg termini. Perquè al final tu tens com una, no? Tens una necessitat com molt immediata, que és la feina.
Sí.
Però hi ha vegades que el que intentem també treballar amb la persona és veure què és el que necessita i veure com de prop o com de lluny està del mercat laboral.
És a dir, és,
no?,
un treball molt especialitzat per cada tipus de persona. No?
Exacte, sí, sí. Després tenim també, nosaltres som empresa d'inserció, és a dir, nosaltres també podem contractar persones en situació de vulnerabilitat que venen derivades de serveis socials municipals, vale? I que ens permet contractar aquestes persones durant un període d'entre 6 mesos i 3 anys, en el que la persona està treballant en un servei productiu, però paral·lelament té un acompanyament social amb l'objectiu de que aquella empresa, nosaltres, no som una empresa finalista, sinó que és una empresa pont. Per tant, preparem aquestes persones per després poder fer-se a l'empresa ordinària, amb l'avantatge, evidentment, de que al final estan treballant,
clar,
en un servei. Això seria més encaminats a la part més de formació i inserció laboral. I pel que fa respecte a l'entrega social, al final també, que això ho fem, per exemple, mitjançant les nostres botigues, és donar l'accés, no, a que les persones amb aquesta situació puguin accedir de forma normalitzada i dignificada també a les nostres botigues. ¿Vale? Això significa que béns derivats de serveis socials o d'altres entitats amb les que col·laborem, per exemple, aquí a Badalona, aquestes persones tenen un QR, ¿vale? Que s'apropa a les nostres botigues i poden accedir a la roba que tenim en aquests establiments.
Que això és el projecte Moda Re.
Exacte.
No?
Tenim vinculat amb Moda Re, que és la cooperativa de Càritas, dirigida a tota la part tèxtil. Tenim aquí a Catalunya 36 punts de venda, ¿vale? Dos d'ells estan aquí a Badalona, un al centre comercial de Montigalà i l'altre sí que està més al centre d'aquí de Badalona. Uh-huh. I és això, al final és una botiga que tu puguis, que és una botiga normal, ¿vale? És a dir, que tu, qualsevol persona pot entrar i accedir a fer la compra d'aquest vale. producte, ¿vale? Però aquelles persones que estan dins del programa d'entrega social, en el moment de pagar, ensenyen aquest QR, no?, amb el mòbil. I al final el que intentem és que aquella persona, no, per aquella situació, hagi de portar, no, aquesta etiqueta de clar. Necessito, no, tinc aquesta necessitat i vinc, sinó que com tu o jo, que anem a qualsevol botiga i ensenyem, doncs, no, el nostre mòbil per sí. pagar, bé perquè tenim la targeta associada o bé perquè en aquella botiga tenim, no,
una targeta de fidelització.
Exacte. Doncs i l'ensenyem i paguem, doncs una mica és aquest, no? I treballar tota la part més de dignificació de qualsevol persona que en qualsevol moment es pugui trobar en aquesta situació.
Continuem parlant d'aquest projecte de Moda Re, perquè a més de donar feina, també aposteu per la sostenibilitat. Com encaixa aquest projecte dins de la vostra filosofia?
Clar, nosaltres, tot el tema de la circularitat, la sostenibilitat, ha estat sempre en l'ADN de formació i treball. És a dir, és una manera que tenim de treballar des de sempre. El que passa que ara no té aquest concepte o aquesta manera de parlar-ne. Però des dels nostres orígens ja això ja ho treballàvem. Al final, què et permet? Doncs que qualsevol persona que deixi, no?, que ja no estigui utilitzant aquella roba, no?, la pugui dipositar en aquests contenidors, i aquesta roba després és seleccionada a una planta tèxtil que tenim a Sabadell, vale? I a partir d'aquí, aquella roba o aquell producte que pot entrar un altre cop al circuit i entra mitjançant les nostres botigues. No? I per tant, es tanca una mica el cercle, no?, de la roba que ja no s'estava fent ús, que pugui tornar a entrar-hi un altre cop, no?, i que qualsevol persona també ho pugui comprar.
I quina resposta teniu per part de la ciutadania respecte a les botigues?
Bueno, i això ja és opinió personal, crec. Jo crec que cada vegada més la societat està com més conscienciada de les quantitats de roba que contínuament estem llançant i estem deixant d'utilitzar, no? I que el fet de que tornin un altre cop al circuit, doncs això la gent ho rep bé. No? I que jo crec que potser són models, no?, que en Europa això estava funcionant des de fa molt de temps, i jo crec que aquí ara comencen a la gent a veure-ho com una cosa normal, no?, i que tu pots comprar, pues, això, pues, qualsevol roba en qualsevol establiment.
Clar. I què diries que diferència o quina diferència hi ha entre una botiga tradicional i una botiga com la vostra, des del punt de vista social?
Doncs al final perquè té un projecte darrere, no? És a dir, les persones que estan treballant dins de les nostres... Estem parlant de botigues, però podríem estar parlant de la nostra línia de restauració, de la nostra línia de forestal, de neteja... És a dir, tenim diferents línies que el que permeten és contractar mitjançant l'empresa d'inserció persones, no? Persones que en un moment donat estan en una situació de vulnerabilitat i que durant un determinat temps tenen accés a aquesta contractació. Per tant, jo diria, les persones que van a comprar les botigues són persones que al final estan col·laborant amb el nostre projecte social. Un projecte que al final no és únicament que això, que aquella roba que ja no s'estava utilitzant ara torni al circuit, sinó que hi ha una contractació darrere d'aquesta persona i que se li està fent tot un acompanyament social.
També en la vostra fundació feu accions de sensibilització. Quins objectius perseguiu amb aquestes iniciatives?
Bueno, al final és fer conscient a la societat de les grans problemàtiques que ens hi trobem, no? Al final, el tèxtil no usat és un residu, no? Uh-huh. I, per tant, el poder-li donar aquesta segona o tercera vida crec que és important. Però també a nivell de sensibilització amb el tema del malbaratament alimentari, això també és important, no? La quantitat de productes que potser no arriben al consumidor, potser perquè aquella, no, aquella fruita o aquella verdura no tenen la imatge, uh-huh, no, ideal. Mm-hmm. Exacte, per arribar al consumidor. I, per tant, això ja no es posa a la venda.
Clar.
Doncs d'aquesta manera poder-li... Al final, nosaltres el que intentem és donar-li aquestes oportunitats als altres productes perquè realment puguin arribar a la resta, mm-hmm, de població.
I què poden fer les persones o empreses que vulguin col·laborar amb vosaltres?
Jo diria... Clar, al final jo ara et diré el que jo com a responsable d'acció social voldria que col·laboressin, eh? Hi ha moltes maneres, però a nivell de més d'acció social i de inserció i formació, al final que puguin trencar estereotips, uh-huh, vale? Qualsevol persona que estiguem atenent dins de qualsevol dels nostres projectes és una persona que pot accedir mitjançant altres plataformes, no? a les seves vacants, però nosaltres el que li intentem donar a aquestes empreses és un valor afegit. És realment donar-los la seguretat que són persones que han estat acompanyades,
clar,
per nosaltres durant tot aquest temps. No? I, per tant, principalment, doncs, que com podrien col·laborar les empreses? Doncs que puguin comptar amb nosaltres com un servei més,
clar,
per poder... Doncs, col·laborar amb ells a nivell més de cobrir les seves possibles vacants. Però després també hi ha altres moltes maneres de col·laborar, des de que si tenen necessitats, doncs, que no troben un perfil en concret i els està sent molt complicat, doncs els hi podem parlar o podem començar a valorar si poder fer una formació a mida, més en concret en el que ells necessiten.
Clar.
A nivell més professionalitzador. Poden obrir-nos les seves portes de les seves empreses perquè les nostres persones coneguin de més a prop el mercat laboral. Que participin en això, en fer pràctiques d'entrevistes. Pensa que hi ha persones que fa temps que no tenen una entrevista laboral i el fet de anar un dia a una empresa, se'ls generen molts nerviosismes, no? Que després impedeixen que ells puguin explicar realment quin és el seu bagatge professional.
Clar.
No? Llavors, practicar això, doncs, és molt important. I tenim empreses que ens ajuden a col·laborar en aquest sentit. Què més? Evidentment, fent de voluntariats. Per nosaltres, i bueno, per formació i treball, el paper del voluntariat és molt important perquè tenen uns coneixements, vale, que a vegades nosaltres, per nostre dia a dia, no, necessitem que ens aportin,
sí,
aquests coneixements. Per tant, també, o sigui, al final, que una empresa pugui...
transforma. No, 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 s'esborren. Em conformo amb mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora. Senyoren, aquells que ja no es veuran.
cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica. Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Al cor de Badalona hi trobem Espai Classual, un restaurant que des del desembre de 2019 aposta per una gastronomia amb ànima. Creat per la Sílvia i el Santos, aquest espai combina el millor de dues maneres d'entendre la restauració: l'elegància i la calidesa, la sofisticació i la informalitat. Marxem fins a Badalona per saludar en Santos Calle, propietari d'Espai Classual, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Santos Calle. Què tal, Santos? Com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Per algú que no coneix Espai Classual, com definiries el vostre projecte gastronòmic?
El definiria com que intentem fer una gastronomia una mica diferent, però sobretot oferir un servei molt diferent. Intentar donar una experiència no necessàriament a coses fora de lo, molt de lo comú, però sí fer alguna cosa que es diferenciï.
I d'on sorgeix el nom Classual? Quin missatge voleu transmetre amb això?
Classual ve de l'anglès class, amb classe, i casual, informal. I el que intentem sempre és conjuntar aquestes dues coses.
I què us va portar a obrir el restaurant a Badalona el 2019?
El 2019, 100 dies abans del Covid.
Sí.
Ens va portar que jo sóc una ànima inquieta i jo, que era director comercial en la meva vida anterior, portava 10 anys prenent notes de com havia de ser el meu restaurant ideal. Uh-huh. I jo sabia que en un dia o un altre muntaria el meu propi restaurant. Llavors, amb la Sílvia, la meva parella i sòcia, doncs ella sí que venia del món de l'hostaleria, tot i que no de gestionar directament un restaurant. I, bueno, estàvem en un punt que ella volia deixar-ho tot, deixar l'hostaleria per dedicar-se a una altra cosa, uh-huh. I jo volia deixar-ho tot per dedicar-me a l'hostaleria. I al final vaig guanyar la partida.
I com va ser aquesta aventura de començar poc abans de la pandèmia?
Molt dura. Duríssima. Duríssima.
Com ho veu viure aquells mesos?
Com dir-te? O sigui, era com una sensació d'impotència. Perquè, clar, acabàvem de terminar l'obra, havíem començat a donar-nos a conèixer, estàvem pagant factures de l'obra, a part dels préstecs que teníem, clar. I tot això. I arribes i et tanquen. I jo, pel fet de que em van dir que tancaven 15 dies, els dos primers dies jo estava enfonsat,
clar. Però
enfonsat. Perquè, a més, jo havia embolicat a la Sílvia en aquesta història, em sentia una mica responsable i demés. I
resulta que al final no van ser 15 dies, van ser mesos.
Resulta que tant de bo haguessin estat 15 dies.
Imagino.
Perquè vam acabar tancant 6 mesos més un any i pico de restriccions entre absurdes i draconianes.
Clar, pel que fa a la restauració van ser aquestes restriccions, no, de que primer es podia com obrir una part, després totalment, realment és els que us va afectar més.
Sí, els moments que el virus s'activava a les 3 de la tarda, llavors no podies fer dos torns, perquè clar, no et donava temps a obrir de 3 a 5 a fer un segon torn, sinó que havies de fer 14 persones d'1 a 3. Clar, tot això era un disbarat.
Complicat, bueno, però veu passar la pandèmia i ara quina valoració faries d'aquests anys des de l'obertura?
Molt bona. Per mi ha estat tot un màster. He après moltíssim. Estem molt contents, molt satisfets del que hem aconseguit, que ens hem fet una miqueta de nom a Badalona, que, com diu, ens deien molts clients, Badalona, plaça difícil. Bueno, suposo que com a tot arreu, no?
Imagino que
però,
sí.
Però, bueno, crec que tenim una mica de reconeixement i estem contents amb el resultat. La veritat és que sí.
Hi ha una cosa curiosa i és que a l'entrada del restaurant teniu una granota.
Sí.
Què significa o quin significat té?
Significa que és que aquell carrer, que és Ribas i Perdigó, la gent gran de Badalona el coneixia com el carrer de la Granota.
I veu decidir posar...
Per això hi ha una granota. És un gest cap a la ciutat de Badalona, igual que tenim un pont del petroli just a l'entrada, que, bueno, que és una mica representatiu de la ciutat i bueno, és una mica una manera d'apropar-se a la ciutat.
Ara anem a parlar una miqueta de la cuina d'Espai Classual. Com la definiries?
Bueno, hi ha qui li diu cuina d'autor, hi ha qui li diu... Nosaltres el que intentem és buscar coses que ens sorprenguin. Al final, la Sílvia i jo el que hem fet és muntar una mica el restaurant dels nostres somnis. Ens agrada molt anar a disfrutar de la gastronomia d'altres restaurants i ens agrada que ens sorprenguin. I de vegades et poden sorprendre amb coses, bueno, de vegades molt tontes, molt simples, però bueno, la sorpresa ens agrada que vingui tant de la part de la gastronomia com de la part de l'atenció que et donen, no?
Clar.
Llavors que vinguin, t'expliquin una mica com s'ha cuinat un plat, quin significat té, per què s'ha fet aquella combinació de sabors, ens agrada molt i ens agrada doncs, que empatitzin, que puguis parlar d'altres coses amb el cambrer, bueno, i és el que al final intentem transmetre a nosaltres i fer que la gent visqui en el nostre restaurant.
I teniu influències culinàries que us inspirin a l'hora de crear plats?
Al final el que fem és donar el nostre propi toc als plats que posem. O sigui, basem molt en productes, intentem tenir productes que no siguin habituals. Hi ha plats que no hi seran, no hi són i no hi seran mai en tots els respectes, però les patates braves i els calamars andalusa ja els fa tothom, nosaltres no els farem. Sí que hem tingut uns calamars... Ara tenim uns calamarsets que van amb patatera, li diem calamarsets extremenya. Bueno, és una manera de tenir calamars, però que és molt diferent, perquè estàs donant a conèixer un producte com la patatera, que perquè ho entengueu qui no el conegui, és com una mena de sobrassada, amb una ceba molt caiguda i és una combinació de sabors molt xula. I, bueno, al final el que fem és agafar idees, agafar de vegades una textura, un sabor, un ingredient,
vale. Que
a partir d'allà evoluciona un plat, donant-li el nostre toc. Intentem parar molta atenció doncs, a la vaixella, a com ho emplatem, que tingui una visual molt xula i donar una mica un toc diferent. És el que hem intentat sempre.
I quin és el vostre plat estrella o el més demandat?
Clar, això és una resposta molt difícil. És una pregunta difícil, perquè, clar, podria parlar de que tenim una parpatana de la millor tonyina del món, de Balfegó, o que tenim carn de Kobe, que és reconeguda com la millor carn del món, però hi ha tres plats, per exemple, a la carta, que estan des del principi del restaurant, i un d'ells és el cruiximelós d'orella, que molta gent l'hem sorprès, perquè la gent, inicialment molta gent pensa que l'orella no li agradarà, però quan tasten la nostra orella, flipen colors, perquè està feta a baixa temperatura, cuinada, confitada en oli, després està premsada, se li fa un toc cruixent per fora, amb un romesco de tomàquet sec. És un plat que sorprèn molt i amb el que ens hem guanyat molts clients o adeptes a la nostra orella.
I també...
Tenim inclús uns clients que els saludo des d'aquí, ells saben qui són, que els diem els orejeros, perquè han arribat al punt de que ella no li agradava l'orella.
I li encanta.
Pensava que no li agradava. No, han arribat a l'extrem de que un dia es van demanar un plat d'orella cadascun i de postres es van demanar una orella compartida.
Ostres!
Anabel, Carlos, salutacions!
Ara que has mencionat això de compartir, també aquest concepte de compartir plats és central en la vostra proposta. Per què vau optar per aquest format?
Perquè jo crec que està en desús el tema d'un primer i un segon. I precisament el tema de compartir et permet tastar moltes més coses de la gastronomia d'una carta o d'un restaurant. Nosaltres és el que fem quan anem a un lloc, és que intentem... Si podem no anar sols, anem acompanyats, perquè l'ideal és ser quatre. Perquè quatre és la manera que puguis compartir més coses. Perquè els plats molt sovint estan pensats per compartir entre quatre. Per tant, quatre és un número molt bo per anar a un restaurant per poder tastar el màxim de coses diferents. I, de fet, una parella, un grup de quatre, una taula de quatre, quan ve al nostre restaurant, de promig tasten 9 plats salats i poden tastar 4 postres. Per tant,
clar,
són 13 coses diferents que al final el que estan fent és com una mena de menú degustació per compartir, però sense que tinguis un plat individualitzat per cada cosa que ve a la taula. Llavors, arribes a fer-te el teu propi menú degustació compartit.
Com treballeu vosaltres per sorprendre els clients?
Treballem buscant... Mira, jo sempre dic als companys de feina que hem de tenir dues premisses al restaurant com a qualsevol empresa que vengui serveis. Una és superar les expectatives del client, perquè, clar, Estem parlant de que has de sorprendre amb el menjar, has de sorprendre amb el tracte, has de sorprendre amb l'atenció telefònica, clar, has de sorprendre amb la decoració, amb la neteja del local, has amb de sorprendre amb moltes coses. Per tant, superar les expectatives, i més, molts clients venen amb una expectativa alta perquè els han parlat bé, doncs això ja és un primer hàndicap. I l'altre és fer-los sentir una mica especials. Llavors, tot això, al final, nosaltres el que intentem és que durant tota l'estada del client, si està dues hores al nostre restaurant, intentem anar com guanyant petits punts que la suma dels, de tots, al final, sigui això, una vegada superat les expectatives i que el client se senti especial. Per tant, jo què sé, des de que tu arribis a una taula i vegis que a no sé qui li estan donant un regal, amb la qual cosa ja estàs suposant que hi ha un aniversari o alguna cosa,
clar,
doncs quan treguis les postres, surti amb una cançó d'aniversari, i allà al Clasual doncs, tenim diverses de les persones que surten saltant, cantant, ballant, donant palmes, o jo què sé, un altre exemple molt tonto, que poso sovint, és que si a un client se li ha caigut el tovalló, tu pots fer dues coses. Tu pots anar, agafar el tovalló, anar-te, el canvies i li dones al client. És una opció. Nosaltres, en canvi, el que faríem en aquest cas és anar a agafar un tovalló, donar-li al client abans de que sàpiga que l'ha perdut i després ens ajupina a agafar-lo. Fixa't que estem fent exactament el mateix, però la percepció del client no és la mateixa, perquè tu li has solventat un problema abans inclús de que sàpigués que ho necessitava. Per tant, l'has fet sentir-se especial.
Us anticipeu.
I és un exemple molt, molt tonto, molt nimi. Però bueno, el que intentem és esprema totes les opcions, totes les maneres que podem tenir d'intentar fer això, superar les expectatives del client i fer-lo sentir especial.
També et vull preguntar què ha suposat per vosaltres la recomanació de la guia Repsol 2025.
Resumint-ho molt, un orgull, perquè repercussió com a tal no ho sabem, perquè la gent quan ve o en reserva no et diuen, doncs escolta, hem vingut perquè us hem vist a la guia Repsol. No ho sabem. Sabem que ara mateix som dos a Badalona, més dos soletes Repsol. En total hi ha quatre referències de la guia Repsol a Badalona. Repercussió en quant a que vinguin més clients i demés, no t'ho sabria dir, perquè no ens ho diuen. Però per nosaltres és un orgull i una manera de reconeixement de la feina que intentem fer ben feta i que crec que més o menys ho aconseguim, però bueno, no deixa de ser un orgull i una satisfacció.
Imagino.
Fruit de tot l'esforç de tot l'equip, que des d'aquí els saludo a tots.
I ja per últim et vull preguntar què diries que diferencia Espai Clasual d'altres propostes gastronòmiques que teniu al voltant?
Jo crec que això, que el que intentem no és donar només una experiència gastronòmica, intentem donar una experiència en general, basat en sorprendre amb el menjar, sorprendre amb els ingredients, amb les coccions, amb el tracte, amb tot això. O sigui, no som un restaurant que volem donar de menjar, volem donar una experiència. I precisament és per això que durant la pandèmia, durant el confinament, nosaltres no vam fer menjar per emportar, perquè no hi creiem. Nosaltres tenim un plat de pop, un altre dels tres que encara queden des del principi, que és molt xul, amb una campana, amb fum, amb un cruixent i demés. Això ho poses en un tàper i jo no m'ho menjo, que sé el bo que està. Però és que deixa de tenir l'encant que té aquell plat.
Molt bé, doncs, Santos Calle, propietari d'Espai Clasual, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
He de dir que últimament jo hi soc menys, i és molt més la Sílvia, perquè des de fa un any i dos mesos hem obert un altre espai, Espai Versàtil, al Port de Badalona. Sí, al Port de Badalona, on fem una cuina més mediterrània, amb arrossos en un forn de llenya molt xulo, i fem tardes tots els dissabtes, però bueno, segueix sent el meu nen petit, el Clasual.
El primer projecte, exacte.
Sí.
Doncs ja sabeu, qui vulgui anar a Espai Versàtil, doncs també el convidem des d'aquí. Moltes gràcies, Santos, que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà i Badalona.
Bona tarda, em dic Lola Pola Castillo i sóc del Prat. I avui m'agradaria recomanar una sèrie que és un anime, també un manga, que es diu JoJo's Bizarre Adventure. Aquesta obra per mi és un gran referent i per això ho volia recomanar, perquè gràcies a aquesta jo és que ara vull fer còmic. Es tracta d'una història de ciència-ficció i fantasia escrita per Hirohiko Araki. Es tracta d'una família que està predestinada a lluitar amb poders sobrenaturals. M'agrada perquè encara que sigui una història de ciència-ficció i de lluites, no són lluites només, sinó que són molt de pensar i són diferents al que normalment estic acostumada a veure. I li dona com una volta més que la resta. M'agrada molt perquè al ser un lineatge passen diversos anys i fins i tot diversos països. Així tot, JoJo's Bizarre Adventure és una història de comèdia, per això rep el nom de Bizarre, perquè li succeeixen als personatges coses molt bizarres. M'agradaria afegir la dada de que aquest autor, Hirohiko Araki, és un gran referent en el món de l'art. Ell ha fet diverses exhibicions a museus al Japó on els ha omplert quan eren buits. Per tot això ho recomano perquè penso que és un imprescindible en el món de l'anime i fins i tot en el món de l'art modern, perquè al Japó s'estudia aquesta obra, sobretot aquest senyor, com un artista. Llavors volia recomanar aquesta obra d'aquest artista.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I a l'última secció del Connectats d'avui ens n'anem fins a Ràdio Castellà. Allà hi tenim el Jordi Fuster, que és president de la CAL Castellà, la coordinadora d'associacions per la llengua que organitza el Correllengua 2025 aquest cap de setmana. El tenim en companyia de l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, tenim els estudis de Ràdio Castellà, com bé dius, a Jordi Fuster, un dels referents de la llengua catalana castellà i màxim responsable de l'organització del Correllengua a Castellà. Per qui no conegui de què va el tema, el Correllengua és una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal que se celebra a les terres de parla catalana, un festival que s'alterna amb la campallengua i que té com a finalitat la difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la cultura popular en les terres de parla catalana. Va néixer el 1993 a l'illa de Mallorca, inspirat en el Corrica d'Euskadi, amb la finalitat de demostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l'ús social. El 1995 es va començar a fer al País Valencià i a partir del 96 la CAL va agafar el compromís de portar el moviment a la resta dels territoris de parla catalana. Al llarg del 2024 es van celebrar més de 150 correllengües arreu dels països catalans, on la CAL va donar suport a gairebé una norantena al Principat. Bona tarda, Jordi.
Sí, hola, bona tarda.
Aquest dissabte, precisament, a Castellà tindrem aquest tret de sortida, no?, del Correllengua del 2025, amb concerts, jocs, reivindicacions, més d'una desena d'actes. Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Ja fa 21 anys que fem el Correllengua i Castellà i bé, sempre fem força actes. L'any passat va ser extra perquè era el 20è aniversari i vam fer 10 mesos cada mes un acte, però aquest any tornem al format habitual de fer un acte i potser diverses presentacions o diverses coses durant l'any.
Mm-hmm. Actes, a més, oberts a tothom, o sigui, tant grans com petits, o sigui,
sí.
Estem molt variat.
Sí, sí, intentem fer actes per tot tipus i, com has dit, és perquè és una reivindicació, però és una reivindicació de la llengua i la cultura, però l'enfoquem més festiva i lúdica.
Uh-huh. De fet, en aquesta edició parlàvem de... explicat ara una mica, no?, per qui no conegués com va el tema. En aquesta edició cada any es fa un homenatge a un personatge relacionat amb la llengua. Aquest any l'homenatge és a Mercè Rodoreda, ni més ni menys, Déu-n'hi-do. En què consistirà aquest petit homenatge?
Sí, bé, cada any es fa, com has dit, un homenatge a algun escriptor o algun fet destacat. Aquest any, doncs, la CAL Nacional va decidir que fos Mercè Rodoreda, va fer una consulta a tots els nuclis i organitzadors de Correllengua i per majoria va sortir, doncs, que l'homenatjada seria Mercè Rodoreda com a l'escriptora en llengua catalana contemporània més influent i també la més llegida i traduïda. I per això és la persona homenatjada aquest any. I bé, a cada correllengua ho adapta de la seva manera. Com has dit, doncs, l'any passat hi van haver més de 100 correllengües al Principat i cadascú ho adapta segons la seva idiosincràsia i la seva població. Mm.
Era fàcil, triar la Mercè Rodoreda. Era bastant fàcil.
Sí, clar.
Ah, va, era...
Aquesta és una decisió fàcil, però sí, bé, sí. Cada any hem triat algú altre, però aquest any ens ha semblat que ella era idoni.
De fet, entre els homenatjats m'estava mirant la llista, no?, de tots, i hi havia des de gent de la Nova Cançó, ja de tot tipus, no és només fer-lo amb escriptors i amb gent que escriu en català, no? O sigui, sinó qualsevol persona relacionada amb la llengua, no?
Sí, sí, majoritàriament... Sempre hem triat escriptors, però, com has dit, s'ha fet per la Nova Cançó i per altres activitats.
Mm-hmm. En aquest cas, en el cas concret de castellà, quin tret distintiu té el Correllengua aquí, castellà?
Bé, tots els correllengües intenten tenir el mateix perfil, o sigui, hi ha unes activitats de cultura popular, a més, arriba la flama i també es llegeix el manifest. Aquest és el tret similar a tots els altres. Després cada població doncs tria quines entitats de cultura popular, quines activitats infantils vol fer, etc.
De fet, és aquest dissabte, durant tot el dia, i al matí destaca el concert, aquest concert familiar del Jaume Ibars, i un aspecte després del concert que ens té molt enganxats a molts, no?, que és el paraulògic.
Sí.
El paraulògic és fonamental, no?, en l'ús de la llengua.
Sí, o sigui, l'any passat, de fet, ja vam fer la primera edició del paraulògic aquí a Castellà. Només va ser per grans, i podien participar tothom, però era principalment dirigit a grans. Però aquest any, a més, vam rebre la proposta d'un col·laborador i ens va semblar molt bé, i farem dos paraulògics. Un paraulògic amb preguntes més... no tant de cultura pels grans, sinó un paraulògic infantil, i després un paraulògic normal. A part, haig de dir que l'any passat que ho vam fer, la gent es va divertir molt, perquè no, o sigui, no estàs amb el mòbil com a paraulògic normal, sinó que...
Clar, a més, és analògic, no?
És analògic, en aquest no cas, exacte, i és molt divertit en directe.
És tornar als jocs de taula tradicionals, sí, al final, no?
Sí, sí.
De fet, la tecnologia avui dia és un aspecte de difusió. Potser el més elevat. S'ha d'anar per aquest camí, suposo, no?, per la difusió de la llengua.
Sí, aquest és un dels camins, realment. O sigui, no, la tecnologia existeix, per tant, hem d'intentar estar en tots els àmbits i reivindicar-hi el català. Mm. Igual que fa poc a la CAL, a nivell nacional, i altres organitzacions, s'ha fet la campanya 21 dies parlant català, que bé, sembla que ha donat un bon resultat i s'intentarà anar aplicant o explicant a la gent.
De fet, per la tarda teniu a la plaça del Mirador, hi ha jocs, taller de xapes, maquillatge, hi ha escacs. Els escacs és un esport. I jo el que veig en el món de l'esport és que sempre es canvia d'idioma quan parlem en el tema esportiu, no? Sobretot hi ha alguns esports, sobretot, no?, que aquest canvi, a mi és una cosa que... Ostres, que em balla molt, no, això?
Sí, és clar. Hi ha àmbits que costa molt, però en l'esport també es fa molta feina i es fa molta informació de les paraules correctes, i perquè la gent intentem que parli el català, perquè no hem d'oblidar que si volem que la llengua torni a pujar... que ara totes les informacions diuen que, doncs, que ha davallat. Hi ha més parlants que mai, però en canvi es parla menys. Doncs una cosa que podem fer la gent normal, jo mateix, és parlar sempre en català amb tothom. Així el posem a l'ús i la gent s'acostuma a sentir-lo i segurament també ho parlarà.
Mm. Seguint aquest programa, arriba també la Flama, i l'últim programa serà... Ara parlarem de la Flama, també, perquè és un tema que és bastant, sí, curiós. Tenim l'última actuació a 2:15 de 9 del vespre dels Collons del Pare Rababa, que és un clàssic en aquesta celebració. Quina vinculació tenen al Correllengua? Perquè crec que és la quarta o la cinquena vegada ja que venen,
sí,
al Correllengua.
Han vingut força vegades. La vinculació principal és que ho fan molt bé. O sigui, realment, fan totes les cançons en català, tenen cançons pròpies, versionen, i són un duet, a vegades han vingut trio o quartet, i ho fan molt bé. A més, són d'aquí Castellà, venen de Terrassa, però ja són castellarencs, i no, ens agrada molt, i per això han vingut diverses vegades.
De fet, parlaves que fan versions de la nova cançó catalana, també.
Sí, sí, des d'Ovidi, alguna cançó també sortirà de la Mercè Rodoreda en aquest concert, etc. Per tant, estem molt satisfets, i el que dic, o sigui, no us els perdem tot. Comencem a les 6 de la tarda, però, com deies, és aturant sobre 2:15 de 9.
Mm-hmm. Sí, sí. De fet, la música és una reivindicació més, no? Parlàvem ara de la tecnologia, però la música des de fa molts anys, els anys més foscos del franquisme també ho era, és una reivindicació de la llengua total, no?
Sí, és una reivindicació total, i a més s'ha fet molt bona feina, i jo particularment crec que està totalment normalitzat el català amb la cançó, i amb molts grups i molts gèneres. Per tant, en aquest punt, abans deies l'esport, doncs en aquest altre jo crec que podem estar molt satisfets.
Aquest és el punt fort, no?
Aquest potser és el punt fort.
L'altre era més feble i aquest és el punt fort. De fet, avui dia també tenim molts grups de que canten en català. Estàvem acostumats, no?, a la nova cançó, a una música més, no sé com dir-ho, més normal, més apta per tots els públics, però ara avui fins i tot tenim grans hits, no?, de trap, de música pels més joves, no?
Sí, per això. Sí, ho hem normalitzat totalment en tots els gèneres i els grups nous que surten, doncs, fan música actual.
Un dels altres aspectes d'aquesta festa és tenim entitats com el Ball de Gitanes, la Coral Xiribec, els Gegants. Quina importància tenen en aquest acte aquestes entitats de cultura popular?
Com presentaves al començament, o sigui, el Correllengua intenta ser això, una reivindicació festiva i lúdico i cultural. Per tant, totes les entitats culturals que representen el fet diferencial català, doncs, són les que aportem més en els actes del Correllengua. Malauradament, que ara esmentaves la Ball de Gitanes, a última hora ens han dit que no podran assistir, però bé, farem tot l'altre.
No, però Déu-n'hi-do, totes les entitats que hi ha, no?
A més, és una jornada completa, que altres anys només fèiem tarda, aquest any fem matí al Calissó i tarda a la plaça al Mirador, per tant, sí. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I ara parlàvem abans, fa un moment, del tema de la Flam. A veure, perquè aquí, abans ho estàvem parlant també a la redacció, no? Hi ha una mica de confusió amb la Flama del Canigó i la flama de la Llengua, no? Explica'ns una mica, perquè sabem que la Flama del Canigó és la de la nit de Sant Joan, la Flama de la Llengua, què és exactament?
La Flama de la Llengua o la Flama del Correllengua és aquella reivindicació, aquella flama que apareix a tots els correllengües. Hem de tenir en compte que el Correllengua abans començava la tardor, però ara ja comença el mes d'abril-maig, i fins al desembre cada població, les poblacions que fan Correllengua, decideixen quan la fan. En aquí, doncs, hi ha la representació de la Flama del Correllengua, que és una flama de la llengua. I aquesta és una. Després, la Flama del Canigó, com has dit, és la flama de la nit de Sant Joan, la que s'encén la nit abans a dalt del cim del Canigó, i es distribueix per arreu dels països de parla catalana, dels països catalans. Doncs aquesta és la Flama del Canigó. Només és la del... O sigui, que reivindica la llengua i reivindica la catalanitat, però només del dia de la nit de Sant Joan, 23 de juny. Mm-hmm. L'altra és la del Correllengua, que és durant tot l'any.
Sí, són totalment diferents. Que quedi clar, l'has explicat molt bé, no? Sí. De fet, aquest any crec que s'encén a Prades, si no vaig equivocat.
No, o sigui, la Flama del Canigó sempre s'encén a dalt...
No, no, parlo de la Correllengua.
No, o sigui, l'acte central es va fer a Rodonyà de la Selva.
Ah, Rodonyà.
Per què es va fer a Rodonyà de la Selva? Doncs perquè és on va viure els darrers anys la Mercè Rodoreda,
sí.
I va escriure, doncs, els darrers llibres, i bé, allà vam fer l'inici farà dues setmanes.
Mm-hmm. Teniu esperança que es pugui encendre algun dia aquí, aquesta allà?
Sí, sempre.
Bueno, i per anar acabant, en quin punt creus que es troba la llengua catalana ara mateix?
Bé, és una pregunta...
És complicada, eh?
És una pregunta és complicada.
Sí.
Si llegeixes, doncs, segons els estudiosos i el que es troba, doncs, hi ha hagut una forta davallada de parlants diaris. O sigui, l'última informació que he llegit és el 38%, els que gairebé sempre parlen català. El que sí és cert, que s'ensenya més català que mai i que hi ha molta demanda de català de gent nouvinguda i no hi ha suficients places, cursos o ensenyaments per absorbir tota aquesta gent. Per tant, jo crec que una cosa és com estem, l'altra la perspectiva, que crec que si tots hi posem una mica nostra, doncs anirà bé.
Esperem que sigui així. Jordi Fuster, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i per portar-nos, apropar-nos al Correllengua, que aquest dissabte, durant tot el dia, com hem parlat, es celebrarà aquí castellà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, us esperem al Correllengua dissabte.
Doncs el Connectats d'aquest dimecres ha exhaurit el seu temps. Demà tornarem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. Fins llavors, gaudiu del que resta de tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat inicien avui les proves d'accés a la universitat, les PAU. L'examen de català a partir de les 9 del matí ha estat la primera cita que han tingut els i les estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària el curs vinent. El resultat de les proves, que comencen avui i s'allargaran fins divendres, se sabrà el 25 de juny. La reivindicació veïnal perquè el veïnat de Vall d'Oreix tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació està a pocs mesos de quedar satisfeta. El president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió. Juanjo Cortés és el president de l'EMD i aquestes són declaracions a Cugat Mèdia.
Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Segons un estudi que va fer l'EMA de finals de l'any passat, 8 de cada 10 vehicles que s'estacionen a l'aparcament de l'estació són de fora de la vila. També l'EMD de Valldoreix tornarà a lliurar llicències d'obra a l'Avinguda del Baixador quan tingui les suficients garanties jurídiques i tècniques. I encara no les té, malgrat que hi ha tres informes, dos encarregats pel veïnat de Baixador i l'altre per la mateixa EMD, que avalen el lliurament d'aquests permisos. Per al president de l'administració descentralitzada, Juanjo Cortés, els informes són interpretables i és per això que en una entrevista a Cugat Media ha avançat que tant Valldoreix com Sant Cugat estan avançant per posar-hi remei. Sant Cugat és un dels municipis de Catalunya més cars per viure. El preu mitjà de lloguer a la ciutat va créixer el 2024 i es va assolir un rècord històric en enfilar-se fins als 1.430,52 euros de mitjana mensual. És la xifra més alta de la història en una ciutat catalana de més de 10.000 habitants. Mentre el preu del lloguer no deixa de pujar a Sant Cugat, cada vegada signen menys contractes. La ciutat va tancar 2024 amb 1.551 contractes signats, la xifra més baixa des de 2016 i una de les més baixes dels últims 15 anys. Segons l'últim informe del mercat de la immobiliària Amat Immobiliaris, el 42% dels nous contractes signats aquest últim any han estat per inquilins estrangers del poder adquisitiu, sobretot europeus i americans. Són els popularment coneguts com expats. Res més per ara. Gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
Molt bon dia, Bufacanyes!
Bon dia, Pedro Vicente Robles.
Bon dia, Víctor Calderón Benítez. Estàs recuperat de la diada del còmic en català?
Estem recuperats. Va ser dur, però ho vam passar molt bé, no?
Va ser dur, potser hem de buscar després que no faci tanta calor.
Això mateix. El passat dissabte, 31 de maig, vam celebrar a la plaça Santana de Mataró la diada del còmic en català, que va anar superbé.
La tercera diada del còmic.
Però va fer solana. Al matí i al migdia vam agafar coloret de moreno, però hem d'agrair a tothom que va passar per la plaça Santana. Coloret de camarons. Això, tots els autors i autores que van participar a les xerrades, també us avisem que anirem penjant les xerrades que van fent directe allà, les anirem pujant...
Ja teniu la d'Universos Dibuixats.
Sí.
I alguna xerrada més, que ha estat molt, molt, molt interessant.
Doncs sí. I la setmana que ve, per exemple, tindrem una que a mi em va semblar molt interessant, que era que parlàvem de les revistes satíriques, no?, i una mica també sobre la censura, l'autocensura, amb autors molt potents, o sigui que...
El tema del... quan va sortir de l'autocensura va estar molt bé, em va agradar força.
Molt bé, i...
També recordar que a tots els que han ajudat a difondre la Diada del Còmic en català, com el Fifu i el seu company que fan aquell programa de ràdio allà per Girona, no és?
Sí, i el món del Fifu. I després també vam anar a Molins de Rei a fer una entrevisteta amb en Pau Moratalla sobre també...
Ràdio Molins, que
tenen el programa Parlem de Còmics, que també va estar molt bé, vam estar xerrant amb ells, i tothom que ha fet una mica de difusió sobre l'esdeveniment.
I parlant de còmics en català i de difondre, pues, tenim un concurs.
Això mateix.
És amb l'ajuda del Pipa Còmics, de l'Albert Jou,
sí,
que era el seu llibreter. Estem sortejant aquesta setmana el còmic de Palestina, que també ve en un moment molt amb l'actualitat molt potent,
sí,
malauradament, i que és en català i és de Planeta Còmics.
Sí, l'autor d'aquest còmic és en Joe Sacco, que és un autor que venia molt de dibuixar el còmic underground, però es va decantar una mica pel periodisme dibuixat i realment té obres molt potents que analitzen des de fora, doncs, conflictes com aquest de Palestina. Així que si voleu participar, @elsbufacanyes a Instagram i allà trobareu totes les...
@pipacomics. I també trobareu el concurs.
Sí.
Dir-vos, hem de dir-li a l'Oriol, ja ho dic des d'aquí,
sí,
perquè si no, després ens oblidem.
Sí.
Hem de dir-li a l'Oriol Estrada,
sí,
que va estar a la Diada del Còmic en català, va fer una xerrada molt divertida,
sí,
que vingui a parlar-nos de llum, foc i destrucció.
Això mateix.
Això ho dic aquí perquè ens posem de deures que abans d'acabar la temporada el portem.
Això mateix. Ell és el director d'aquesta nova docusèrie sobre el fenomen Bola de Drac que s'acaba d'estrenar a 3CAT, ja la podeu veure, i és una mica... És això, o sigui, Bola de Drac ens va influir a tothom una mica. Qui més qui menys,
sí,
ha vist Bola de Drac i sap fer...
Jo vaig començar amb el Doctor Slump, però sí, va, després va sorgir Bola de Drac.
Això, perquè... el Kamehameha mític l'hem fet tothom,
jo,
no?
Una de les imatges de Bola de Drac que més m'impacta és quan el Fullet Tortuga es posa forçut per fer el Kamehameha.
Sí. Sí. És una sèrie que va tenir molt impacte social, lingüístic, fins i tot.
Ser la porta que es va obrir una porta cap al Japó i aquesta porta va ser Bola de Drac.
Doncs sí.
A veure, premi ara del còmic en català.
Això mateix.
Quin premi, eh? Quin premi, no?
Sí, torna a la sisena edició del premi ara, que com sabem que aquest programa l'escolta algun autor i alguna autora de còmic, doncs us recomanem fer una ullada i presentar la vostra obra, perquè la dotació al premi és important. I així podeu publicar també les vostres obres. Busqueu el diari Ara i allà trobareu tota la informació.
Amb el suport de l'editorial Finestres i...
Sí, Llengua Catalana també.
Ara que és la política lingüística.
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga, seguim perquè tenim un programa avui més apretat que la bragueta,
sí,
de Nacho Vidal, que està en plena feina.
Crec que no ho hem dit, però avui és el típic programa de novetats editorials,
sí,
i de notícies.
La setmana passada no teníem energia per fer-lo,
sí,
i van dir, bueno, el desplacem una setmana.
Això, tota la mandanga del mes de juny que ve carregada.
Exacte.
Abans de començar a comentar títols, també una altra notícia que hem vist que s'ha publicat, que val la pena anunciar-ho ja, tot i que encara queda una mica.
Sí, perquè és del 14 al 16 de novembre, passat ja l'estiu i
sí,
ja de cara a la tardor, però hem de dir que Hello Comics canvia d'ubicació.
Torna aquest festival de còmics alternatius i fanzins de Barcelona i aquest any serà a la Universitat Pompeu Fabra, a la sala d'exposicions d'allà. O sigui que...
A campus de la Ciutadella.
Sí, sí, els últims anys ja hem estat anant i fent xerrades en directe. Aquest any esperem que en Bowman torni a comptar amb nosaltres o no, però
si no,
tot i així passarem igualment, així que ja us anirem informant si fem alguna coseta.
Molt bé, doncs vinga, seguim amb més novetats. Comicat, d'aquesta,
sí,
web que podeu anar consultant còmics en català. Què ens expliquen?
Sí, perquè ara acaba de néixer una nova editorial, un nou segell de manga de la botiga Continuarà Còmics, mítica de Barcelona, i Trilita Edicions, que era aquesta editorial que tenen, han fet el segell de manga